A Ràdio Maricel, a cel obert.
D'aquí que el propi Ignasi Montaner digui a la seva presentació que el llibre és resultat de 40 anys de feina. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia. Sí, són 40 anys de feina, però vaja, amb interrupcions i prendre's un calma. El problema arriba quan dius ara ho vull escriure, vull, i llavors ja és una mica pesat i complicat.
En qualsevol cas, cadascú a casa seva se sap el seu, no? Però això seria l'obra d'una vida.
Sí, sí, sí.
Sí, no?
Ho reconec perfectament. Vull dir, algunes vegades he dit de l'obra d'en David Jou,
el diccionari dels americans,
dic que això és l'obra d'una vida. Aquesta es pot dir pràcticament el mateix.
Que és l'obra de la teva vida.
Sí.
I és una obra que, d'alguna manera, l'Ignasi parla de, diguem-ne, d'algunes persones que han resultat especialment sí. significatives perquè sí, aquesta obra sigui possible. En qualsevol cas, primer, els mestres que el varen esperonar a posar en marxa ja aquell primer estudi sobre els topònims de Sitges, uh-huh. i després hi ha un bon grup de sitgetans que han ajudat a que l'obra sigui possible, però entre ells també ens sembla que hi ha una especial menció per part de l'Ignasi a Salvador Piques,
sí, Salvador.
Com gairebé diríem que un dels pals de paller d'aquesta obra, no? Però anem enrere en el temps. Aquells mestres i sí. aquells iniciadors, d'alguna manera, de la motivació de l'Ignasi per el llibre dels topònims. Com va anar? Qui van ser?
Bé, de fet, vull dir, el tema sempre m'havia interessat, potser no en primer terme, però sempre m'havia interessat. I el decidir-me a fer el treball va ser perquè vaig ensopegar, bueno, no exactament ensopegar, però vaja, em vaig trobar amb el mestre de toponimistes de Catalunya, que és en Enric Moreu Rei. Mor ja fa un pilot d'anys, no? Que feia una assignatura d'onomàstica a la universitat i llavors feia els cursos de doctorat. Quan has acabat la carrera, la llicenciatura, has de fer uns quants cursos, unes quantes assignatures abans de començar el doctorat, i hi havia aquesta. I aleshores...
Estem parlant de l'any 73, eh?
Sí, sí. I llavors jo tenia un altre problema, que tota la carrera i també els cursets de doctorat els vaig fer lliure, vull dir, sense assistir a les classes, simplement estudiant els temes que tocaven. I llavors, pels cursets de doctorat hi havia alguns professors que no els hi semblava bé que no assistissis a la classe.
D'acord, no veien de bon grat.
El Moreu Rei, que era una persona doncs, oberta, sense problemes, sense complexos i sense manies, per dir-ho clarament, em va dir, cap problema, tu fes-me un treball sobre Sitges, sobre la toponímia de Sitges, i ja està, i si està ben feta, provaré l'assignatura. No?
D'acord.
I això doncs, em va moure també a fer això. No? Vaig intentar fer-lo de la millor manera possible.
Què en recordes d'aquella relació amb el professor Moreu?
El professor Moreu era una relació una mica atípica, era una persona, doncs, per una banda amabilíssima, amb un mal geni de calample, el dia que s'enfadava podia
amagar-te
sota una taula, però vaja, era una persona que sempre va ser un gran amic dels seus alumnes, una persona a la qual pràcticament la toponímia catalana i dels països catalans, perquè la seva influència arribava també a València i a les Illes, no? Una persona que la toponímia catalana li deu el que s'hagi encarrilat d'una manera, no sé com dir-ho, institucional, que no siguin quatre replegats que van estudiant per aquí, per allà, en aquest poble i l'altre, sinó que va organitzar la Societat Onomàstica, en la qual s'ha apuntat tothom que té interès en el tema. La Societat Onomàstica ha anat fent cada any unes jornades, ha publicat els textos, de manera que...
O sigui que elevés la toponímia a un grau,
sí,
d'alguna
sí.
forma que esdevingués referencial.
Que tingués a Catalunya el mateix que tenia tots els països civilitzats.
D'acord.
Una organització que es cuidés i que fomentés l'estudi de la toponímia.
D'acord. En aquest any 73, l'Ignasi ja ho diu, jo feia 10 anys que sí. vivia a Sitges, i clar, tenia interès, sabia coses de Sitges, però no sabia, com és molt obvi normal, perquè és llei de vida, tot allò que aniria sabent a posteriori. En qualsevol cas, aquest estudi primigeni dels topònims de Sitges, clar, tampoc no podia partir de massa, suposo, de massa fons, que no fossin les fonts orals i algun hem de suposar que escrita que ja de fa molt de temps, no?
Ja, al revés.
Vinga.
Les fonts orals van ser el segon terme. És a dir, la primera cosa, perquè clar, per consultar les fonts orals, és a dir, si ja tants que hi entenguessin, jo havia de conèixer el poble. I els 9 anys que estava aquí, ja 9 anys són molts, però encara no tenia facilitat per saber això, ho pot saber tal persona. Això has d'anar a preguntar
aquella
altra.
D'acord, és a dir, per anar a petar a les persones que podien, en aquest sentit, il·lustrar.
Ara ja les tinc.
No, no, ara està clar. Facilitat. Ara gairebé diríem que anem al revés, que són molts els que van a buscar l'Ignasi, no?
En aquella època sí que no tenia prou coneixement. Per tant, el sistema normal era començar amb mapes, començar amb llibres, començar amb d'això, fer una llista de noms de lloc que tragués de fonts escrites, i llavors quan alguna cosa em surt un nom i no en tenia ni idea, anar a preguntar, escolta aquí, i clar, em vaig trobar la persona providencial que era el Salvador Piques.
D'acord, perquè en algun moment vas pensar, què estic fent jo aquí en un poble que no és el meu, jo que fa encara no 10 anys que estic aquí, i ara ja resulta que em posen un llibre sobre sabent com són moltes vegades els sitgetans, que no devem ser massa diferents d'altres poblacions, però quan algú de fora ve i vol posar més o menys en situació les coses, en algun moment vas tenir una certa prudència, o no?
Si vols que em digui, els 10 anys ja em considerava força sitgetà.
D'acord.
I no sé si els sitgetans són tancats i oberts o oberts amb la gent. A mi van ser molt oberts.
Entesos.
I això va ser una de les raons que em va...
Esperonar a continuar.
Em va fer, no sé, trobar-me bé en el poble.
D'acord.
I per això m'hi ha quedat, vull dir que no...
Salvador Piques.
Salvador Piques, sí. En Salvador Piques tenia també la mania dels noms de lloc. Vull dir, a més, havia passejat molt, era molt excursionista. Quan era jovenet, devia tenir 17 o 8 o 18 anys, va acompanyar un botànic que es deia Francesc Freixes, que va publicar un llibre de la botànica de Sitges cap a l'any 1902 i tal. Piques el va conèixer més tard, no? El va acompanyar per tot el Garraf i aleshores no sé si va pensar que amb mi podria fer el mateix que havia fet amb en Freixes. I s'hi va agafar com una paparra, vull dir que em venia a dir, escolta, mira, he trobat un nom lloc, aquest nom ja el tens en la llista, afegeix-lo que aquest...
O sigui, que vas trobar un alter ego de la teva motivació, de la teva...
Sí, sí, una persona que a més estava entusiasmat amb el tema, tenia molt interès, i que em va ajudar moltíssim. Mm-hmm. No? Vam anar amb ell per molts llocs del Garraf, mira, el tal nom és això d'aquí, no?
Un padrí com una casa, eh?
Exacte. Vull dir, se li ha d'agrair el primer llibre, li he d'agrair pràcticament amb ell, no? Quan vaig tenir el llibre, el treball escrit,
sí,
el treball d'assignatura, llavors el vaig presentar a tota una sèrie de gent, que de categoria, no? En Carbonell i Gené, en Cinto Piques, en...
Això és com aquell que demana en Ventura Sella, que demana un Nil Obstat, allò de dir, a veure, mireu-vos-el.
Això els hi vaig dir, jo he fet aquest treball, llegiu-vos-el i digueu-me si hi ha equivocacions. No me'n van trobar gaire, suposo, perquè no... El text tampoc no costava gaire de fer, vull dir, això és aquí, allà, hi ha passat tal cosa, no? No van trobar gaires, i no sé, sí, recordo una, em va fer molta gràcia.
Vinga.
En Carbonell i Gené.
Estem parlant del treball inicial, eh?
Sí.
No encara del llibre, no, d'aquell primer treball que havia de presentar al doctor Moreu, al professor Moreu, l'Ignasi Montaner.
En Carbonell i Gené, que va ser administrador del Vinyet, es va enfadar molt perquè deia la falsa llegenda del moro del Vinyet. I em va dir, home, si un vols posar, posa llegenda, però no posis falsa. Vull dir, l'home és l'únic, potser perquè em va cridar l'atenció, és l'únic crítica que recordo de les que m'han fet. Me'n durien fer d'altres, suposo. No?
Escolta, em podem apuntar això? Perquè hi ha llegendes verdaderes?
Home, o que és, no ho sé, les llegendes són llegendes,
per això mateix
poden
dir.
Tenir un nucli històric.
D'acord.
No? El que passa que després se les adorna amb vestits una mica exagerats i barrocs i tal, i per mi, clar, ja em temo que diré alguna cosa que em farà quedar malament. Jo diria que en el cas del Vinyet no hi ha ni nucli. Però vaja, el Carbonell i Gené...
No li va agradar aquesta falsa, aquesta categorització,
sí,
de falsa.
El Carbonell i Gené sí que ho creia. Que
ho creia, que hi havia hagut la llegenda,
no?
Del...
I per tant em va retreure, no? Vaig consultar també gent de fora, amb Vilanova, en Joan Carbonell, en Joan Virella i Bloda, que també s'hi dedicava, que va ser una... Arribes a un tal, que es deia un tal Grau, que es deia una persona que deia, no recordo el nom, que també em va parlar de les coses de Ribes, de manera que amb aquesta ajuda, vull dir, vaig millorar les coses que calia millorar i ho vaig presentar.
D'acord.
I me'l van aprovar i llavors el Morar va dir, home, si això pots ampliar-ho, ja que fas un curset de doctorat, fes la tesi doctoral, jo, i em va convèncer.
Per tant, això va acabar sent una tesi doctoral, perquè tenies pensat alguna cosa per la tesi doctoral?
Havia pensat unes quantes coses, però no les veia gens clares. I aquí, com que ja tenia una part del treball fet, que només era millorar-lo i ampliar-lo, doncs vaig dir, mira, aprofita la feina que tens feta.
Pregunta retòrica, més enllà del pragmatisme de la feina que es podia aprofitar. Et va agradar tot això?
Si em va agradar,
si què? Et va agradar tot això, és a dir, si el treball de camp, per dir-ho així, va respondre aquella motivació, aquell interès inicial, si fer-lo et va...
Fer l'enquesta, sí, i preguntes tot... i deixar... Sí, em va agradar força.
És a dir, que deixant de banda que el treball ja podia servir per la tesi, t'havia agradat tot aquest plantejament, tot això, no?
Això d'anar recollint noms i apuntant i fent fitxes és la part més agraïda del tema.
D'acord.
El problema és quan ho has de redactar, que llavors la cosa ja és bastant més dura.
D'acord.
No? Per tant, com que pràcticament la primera part, l'assignatura va ser anar buscant coses,
Això
ho vaig passar força bé.
D'acord. Aquesta feina teva era una feina de bloc i bolígraf.
Sí, sí.
Ha estat sempre una feina de bloc i bolígraf.
Sí. Avui això no ho entenen la joventut d'avui en dia. Ho dic perquè en aquella...
Perquè encara ets de bloc i bolígraf, o de paper i bolígraf, és igual.
Jo actualment ja no.
Ah, no, però en qualsevol cas, pel carrer, en més d'una ocasió has apuntat allò,
sí,
eh?
Sí, sí. Però en aquella època, i això torno a dir, ja no ho entenen els joves, per fer una obra d'aquestes havies d'anar fent fitxes, escrites a mà, no? I després, quan redactaves el treball, l'havies d'escriure a màquina, passar les fitxes a la màquina, i si t'equivocaves, doncs havies de repetir la pàgina, no com ara, que intercales a l'ordinador el que et convingui, les borres del... No, havies de repetir la pàgina...
Per no parlar de si havies d'utilitzar paper carbó o alguna cosa d'aquestes,
sí,
eh?
Sí, això, clar, això ja era, per fer còpia segur.
Ja era, no? Una elaboració...
I, o si no era així, doncs tallar la pàgina pel mig, enganxar-hi un paperet entre línies... Vull dir, això és tan prehistòric que...
Conserves les fitxes?
Les fitxes sí, les conservo, sí. Encara. Em sembla que ara ja no les interpretaria, perquè hi ha tot de barbillatures i coses així que en aquell temps les entenia.
D'acord.
I ara poder ja no.
Allò, però... allò que ens ha passat alguna vegada, els que fem la lletra que no s'entén, que arriba un moment que ni nosaltres mateixos entenem el que vam escriure en el seu dia.
Em passa això a mi.
D'acord. Estàvem, per tant, el 1973, que és quan l'Ignasi va presentar, com a tesi doctoral, aquest treball que va néixer de l'assignatura del professor Moreu. La tesi doctoral, hem de suposar, va anar bé?
Sí. Va ser l'any 81, no? O no? Jo tinc aquí una xuleta per anar-me aviant de tant en tant, perquè sóc un desastre per anys. Sí, el juny del 81 la vaig presentar. Vaig començar a fer el 73, segurament, com dius tu, potser una mica més tard.
Sí, perquè tu dius que va ser una feina de molt de temps, llibre, que va ser una... que no va ser això d'un dia per altre, sinó que va portar molta feina.
Tenia altres coses per fer.
Exacte.
I això. Ho vaig presentar el juny del 81. La van aprovar. En aquell temps les classificacions no són com les actuals. Actuals, la classificació màxima sembla que s'ha aprovat amb cum laude, En aquell temps em van donar excel·lent per unanimitat. Vull dir, però vaja, vull dir, jo no vull lluir-me, perquè t'asseguro que les notes dels doctorats són de lo més fluctuant que hi pot haver.
Sí? D'acord.
Com no facis una borrada absoluta, l'aprovat el tens segur. i la nota també.
D'acord. Això per tots aquells que estiguin en el camí, eh?
Sí. No, ho dic perquè de vegades, vostè és doctor, que bé, sí. Que en deu saber. Dic, no, mira, maco, no. Un doctorat és un treball d'universitat que tothom en fa carretades com a universitat, una mica ampliat i després explicat en públic. No és més, no.
Sí que és cert, de presumpció no n'has tingut mai, eh?
No, això no,
Això sí, encara que algú us pot semblar presumptuós dir que no tens presumpció, però precisament de medalles i això l'Ignasi n'ha volgut ben poques, eh?
No crec cap geni, de manera que no... El que sí admeto és que quan em fico una cosa faig molta feina. És allò que em diuen del llibre. Quina feinada! Això sí que ho admeto.
És una bona definició per això, eh? Sí. Quina feinada!
Sí.
Perquè és evident que darrere d'aquest llibre, a part mirant pàgina per pàgina, es pot veure la feinada que hi ha al darrere. Acaba la tesi doctoral, es presenta l'any 81, sí. Es dona el vistiplau
i... Llavors el grup d'estudis sitjatans el vol publicar i llavors comença el poder... Comencen dues coses, el trobar cèntims, que a última hora va ser la Caixa de Catalunya, em sembla, la Generalitat i el grup d'estudis lletans, perquè vam recórrer l'Ajuntament i l'Ajuntament d'aquella eco que se'ns va passejar, i d'això. I l'altre problema era...
Això és un eufemisme.
No, se'ns va passejar.
No, per això dic que és per no dir una altra cosa, vol dir.
I en certa manera d'allò estic enfadat, però deixem-ho estar.
Del que va passar l'any 81.
Sí. Després,
sí, després del 81
vam intentar publicar,
no? Del 81 al 86, vaja,
conservo l'anuig, el conservo,
caram.
Això sí
que és una marca,
no en recordar-me.
D'acord, en qualsevol cas van passar 5 anys,
sí,
des de la
el que estava dient, van passar 5 anys per tenir els cèntims i van passar 5 anys perquè aquella època vam editar-ho amb una impremta de Barcelona d'allà de Gràcia, al carrer, no me'n recordo, i resulta que la impremta aquesta va aprofitar l'encàrrec per passar de la impressió amb caràcters de plom a la impressió informàtica. I la que ho va fer no en tenia ni idea. I clar, vull dir, anava fent i d'això, lentament... hi havia moltes equivocacions, s'havien de...
Per tant, vinga, revisions i vinga, revisions...
Sí, em sembla
vinga...
que vaig fer 10 revisions del llibre aquell, vull dir que déu-n'hi-do, no? En canvi, quan un té una mica de pràctica, vull dir, les equivocacions són molt menys i per tant...
D'acord, entraríem aquí en un altre àmbit insondable, que és el de les revisions que ha arribat a fer l'Ignasi Montaner de les seves obres i de les obres dels altres.
Això sí.
Però això ja ens ocuparia un altre llibre. Deixem-ho. Hi havia, i segurament d'entrada, en la publicació del primer volum, del primer llibre sobre la toponímia, quelcom que el diferencia molt de l'actual. I segurament això cridarà l'atenció als que vagin a la presentació. Aquí no hi ha mapa, en aquell hi havia mapa. Per què no hi ha mapa en aquest?
En aquest dia no hi ha mapa perquè... A veure, el primer mapa el vaig fer a mà. Vull dir, amb aquests d'això per dibuixar i tal. Tampoc no el vaig tenir acabat quan vaig presentar la tesi. Allà m'ho van dir, la tesi, no? Escolti, això s'hauria d'haver-hi un mapa. Dic, bueno, ho comprometo a fer-lo. I en el cap d'un any o dos o tres ho vaig fer-ho. El vaig fer a mà. Actualment això faria molt lleig, vull dir, quedaria molt malament i s'ha de fer informàticament. Informàticament he començat a fer-lo. He dividit el mapa, que era enorme, vull dir, si has vist l'anterior.
Sí, recordaran els oients.
Amb rectangles n'he fet 4 o 5, però clar, vull dir, això demana no tenir res més per fer o tenir molt poca cosa per fer, i actualment tenia la urgència d'acabar el llibre, no? Per tant, vaig comprovar que el puc fer, que em surt,
sí.
I per tant, suposo que ara
de mica en mica
el direm fent.
D'acord.
I l'altre canvi és que en el primer llibre hi havia exactament la tesi com toca, no? I la tesi com toca, si presentes una tesi amb una assignatura, amb un departament de llengua, hi has de posar no solament una llista de noms, em sembla que ara n'he vist alguna que simplement és una llista de noms. Però vaja, a mi em va semblar que no, que s'havia de fer una sèrie de comentaris lingüístics, de tonteries, ho dic clarament, vull dir... predominen els substantius masculins, els substantius femenins n'hi ha tants, aquí no, això, els adjectius concorden de tal manera, un avorriment horrible.
D'acord, vaja, d'aquelles consideracions que s'han de fer en atenció a l'objectiu de la tesi doctoral.
A ser un tema de llengua, no?
D'acord.
I, bueno, ho vaig fer, va entrar, ho van acceptar. Em temo que ningú no se'ls va mirar, la gent han tingut el tribunal, vull dir, eh?
No, ja queda clar.
El tribunal van anar a buscar els temes interessants, el que cada un és especialista, veure això, o quatre cosetes, no? I, clar, quan he pensat fer el llibre nou, dic, bueno, tot això s'obre, no? I aleshores, clar...
En atenció als lectors.
Exacte, vull dir, no s'ho llegirà ningú, no val la pena que ho posem. I llavors el llibre aquell, el primer llibre, va quedar reduït a la meitat.
D'acord.
Si treus la part de gramatical, queda mig llibre, mm-hmm. No? I aquell mig llibre actualment s'ha convertit en unes 6 vegades el llibre anterior.
D'acord. Quan ens feia referència ara fa un moment a aquest plantejament de la reformulació del llibre, és clar, en el pròleg s'assenyala que va ser més o menys el 2005, quan vas pensar en què el llibre li calia, perquè havies conegut noves coses i perquè, evidentment, aquestes llistes i aquestes fitxes anaven augmentant, calia reformular-lo, calia ampliar-lo. Esclar, han passat 11 anys des d'aquell plantejament de l'Ignasi i, bàsicament, el replantejament ha anat en, òbviament, l'augment dels topònims que registra el llibre, la millora, gairebé diríem que és el que notaran més en les explicacions, mm-hmm. que molt, molt més àmplies i, d'alguna forma, molt més detallades, també molt... diríem millor, molt més avesades a qui llegeixi el llibre i no tant a un especialista en la matèria, hi ha el replantejament de la temàtica, dels capítols, de l'ordre temàtic de l'obra, no? Mm. Aquests són les bases del gran canvi del llibre?
Sí, per la part del que ja existia, que és el diccionari de topònims.
Exacte.
A mi em sembla que cal remarcar, i és el que estic més satisfet, és l'ampliació molt, molt gran del text de cada topònim, eh? On amb un topònim en què hi havia, per exemple, abans dues línies, ara potser hi ha mitja pàgina, eh? I mitja pàgina explicant coses, mm-hmm. I explicant coses històriques.
Per això dic que els lectors agrairan aquesta explicació tan detallada de les coses, no?
Passades de coses que han passat en el lloc, que de fet en el fons jo sóc més historiador que lingüista, i per tant és la part en què he disfrutat més, no? Clar, m'he hagut de llegir tot l'Eco una altra vegada, tot el Valor una altra vegada, he hagut d'anar repassant 24 anys de llibres sobre Sitges, que Sitges produeix molts llibres, sobre el seu poble, i anar afegint tot això amb cada topònim, no? Ampliant el text. Això per una part. I per altra part, hi havia en el primer llibre, deixant a part la part gramatical aquella que
hem esmentat
abans,
i que ja havies bandejat de cara a aquesta edició,
hi havia alguna part que sí que era interessant. Hi havia a dintre del diccionari de topònims hi havia algunes explicacions sobre l'etimologia de les paraules, paraules que no s'entenen actualment, per exemple les proelles, per exemple, i que convenia ampliar-les molt. Llavors vaig decidir treure totes aquestes etimologies o fer-ne una referència molt curta de dintre del diccionari de topònims i fer-ne un apartat a part, un apartat amplíssim, vull dir, amb tot, mm-hmm. sense limitar-me d'espai amb res.
Que segurament els lectors també agrairan molt, sí, l'origen de les paraules, l'origen dels topònims.
Jo espero que sí, que també és un aspecte lingüístic, aquest sí que és lingüístic, no és històric, no? I amb aquesta part, doncs, he explicat o he ampliat coses que ja havia dit i he introduït l'explicació de moltes paraules noves que en el primer d'això no havia explicat.
És clar, hi ha 1986 topònims nous.
Sí.
O afegits, vaja.
Sí, sí. És el problema, escolta, vull dir, si si tu et dediques a una cosa i amb el temps, quan ja l'has feta, vas descobrint una altra i 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 arribes a tenir 400, 500, dius, home, no puc deixar-los al calaix, vull dir, cal fer el llibre d'abans, però més.
No, està clar.
I això és el que tots els toponimistes els hi passa.
Però és que més d'un de 15, escolti, pots pensar, doncs mira, 200, 300 més, però és clar, 1980, gairebé 2.000 topònims més.
Sí. Surten dels llibres.
A part, tenint en compte l'assumpció que fa el propi estudiós de dir, això no s'acaba mai. Mm-hmm. Perquè precisament
la toponímia no s'acaba mai. Hi ha un altre toponimista il·lustre, el Vicenç Carbonell Virella, de Vilanova, que va fer un llibre de la toponímia de Vilanova i diu, actualment, ja d'això deuen haver passat potser 10 anys o una mica més, actualment ja tinc tants noms com els que hi havia en el llibre, noms nous. De manera que, clar...
Que és gairebé el que no t'ha passat a tu pels pèls. Gairebé, eh?
És com aquella cançó, quan creus que tot s'acaba...
Torna a començar, que cantava en Raimon.
Sí.
Però això seria, bé, és clar, la toponímia definitiva a aquesta data.
Avui.
A data d'avui.
Definitiva, no.
Definitiva, no. A data d'avui, sí. Tot i que a veure qui s'hi fica ara a afegir, eh? Perquè sí. Aquesta ha estat una feina, diguem-ne, de... com totes les que formen part del món de la investigació, de constància, de perseverança, en definitiva, de tenir una certa metodologia i disciplina a l'hora de fer les coses. No?
Sí, no. Simplement anar apuntant tot el que trobes nou i no deixar... Actualment ja ho pots introduir dintre de l'ordinador directament i ja no tens aquests problemes d'abans de la fitxa i d'això, no? El que passa és que, clar, n'hi ha sortint de nous, però em sembla que s'hi haurà de dedicar un altre, perquè 40 anys més em sembla que no.
Però a partir del que deies, em sembla que el que més t'ha agradat, o ho apuntava l'Ignasi Montaner, és poder explaiar-te en l'explicació dels topònims.
Sí.
Més que en el primer llibre, que partia de, recordem, la tesi doctoral. Aquí has pogut sentir-te més lliure, més amb ganes d'il·lustrar el lector sobre tot plegat, no?
Cada explicació que he volgut fer l'he fet tan llarga com m'ha semblat. Si eren necessàries tres pàgines, vull dir, cap problema.
Amb absoluta llibertat de...
Exacte, sí. I a més recorrent amb una cosa que en aquell temps no existia, que era el diccionari etimològic d'en Coromines. En Coromines, a veure, em sembla que ho he dit alguna vegada, el Coromines és un geni de coneixements. Estic segur que no hi ha ningú a la història de la llengua de Catalunya que sàpiga tantes coses com sabia ell, de qualsevol llengua, de processos etimològics, gramàtica històrica. Quan arriba l'hora d'arribar a conclusions, de vegades la pifia molt, però gros.
Ho has dit en més d'una ocasió.
Però clar, al costat de totes les pifiades grosses que fa, en fa moltes encertades. I després, encara, tant si l'encerta com si no l'encerta, totes les coses, les dades que acumula, són aprofitables per qualsevol, no? Per tant, en el llibre aquest segon he pogut, amb aquesta part etimològica, fer servir l'etimologia d'en Coromines, que és utilíssima i que és una nova manera de mirar l'etimologia dels topònims.
Estem parlant d'un llibre, però es presenten dos volums.
Sí.
Perquè precisament, atenent aquesta poca consideració a les restriccions, han sortit dos volums.
Sí, 900 pàgines. Bueno, falten dues. 898. I clar, amb un sol volum era una mica...
difícil de poder-ho editar, eh?
Sí.
Sortit exactament tal com volies? Ha sortit exactament tal com volies?
Doncs sí. Amb un 90 o 95%, sí. El que passa que, a veure, jo, com has dit abans, he corregit molts textos, moltes coses. Si tu agafes un text i el corregeixes 5 vegades, a les 6 encara hi trobes alguna cosa, no? I clar, quan em miro un llibre i trobo, mira, aquí hi ha una coma que no hi hauria de ser-hi. Aquí, coses d'aquestes en trobes contínuament i sap greu, però són, com diuen els llatins, peccata minuta, pecats petitets. I em sembla que el llibre ha sortit força bé i n'estic prou content.
Ho dic per si en algun moment un diu, prou, no reviso res més, no toco res més,
ja.
Perquè acabaré pres de la meva pròpia...
Sí, encara que ho tornés a repassar, en quedaríem, vull dir que no és, és el que passa.
D'acord. El llibre dedica un capítol molt important als agraïments.
El de?
Als agraïments. El llibre també dedica bona part del seu pròleg als agraïments,
sí.
Perquè això gairebé ha estat, diguem-ne, l'obra d'una persona a partir de les aportacions de moltes. No?
Sí. És el mateix que penso dir el dia de la presentació. No sé si els has comptat, però...
No ho sé, hi ha una llista.
53.
I al final l'Ignasi diu, i si em deixo algú, que em puc deixar algú?
Em sap molt de greu si em deixo algú.
I que em disculpin, però, però esclar, hi ha una llista de persones que ell mateix diu que m'han aportat informació, que m'han corregit altres coses, que no sé què, al llarg de tots aquests anys.
Sí, algunes persones que només m'han dit una cosa petitíssima.
Sí, allò de...
També els he posat, perquè clar, tenen tant dret com altres que m'han dit més coses, i si falta algú, doncs mira, paciència, això és, però vaja, 53 sitgetans, déu-n'hi-do.
Espriu tenia raó quan parlava d'allò de salvar els mots, eh?
Sí,
ho dius també. I em fas
està al començament.
En
Salvador Espriu, amb aquella exacte. Cançó diu que hem viscut per salvar-vos els mots, i afegeix, perquè tinguéssiu el ple domini de la terra.
Entesos.
Això, amb noms de lloc, és absolutament veritat. Una persona o un poble és amo de la seva terra
en la mesura
si fa servir els noms de tota la vida, no si són noms estrangers o
inventats. Hem millorat amb això, no?
Sí, home.
Del primer llibre amb ara, sí. Hi ha una consciència col·lectiva,
home,
més...
El primer llibre deia Avenida Generalísimo Franco, Calvo Sotelo, Mola...
Em refereixo més a que hi ha una consciència col·lectiva més important,
sí,
de la transcendència, de la importància de la toponímia en la nostra vida,
sí,
no?
Sí. Sobretot va començar quan en temps de l'Àngels Parés es va crear la Comissió de Toponímia, i la Comissió de Toponímia, a part de rebre encàrrecs de part de l'Ajuntament perquè doni noms a carrers nous, doncs també es preocupa d'anar insistint, d'anar avisant, d'anar dient, i de mica en mica la gent ho entén, que no es poden posar en un poble noms de gent de, no ho sé, per Sitges, posar noms de gent de Lleida.
No pot haver...
Per molt respecte que valgui per la gent de Lleida, però els de Lleida l'han de posar a Lleida.
Tornem allò de sempre. No pot haver un carrer dedicat a Johan Cruyff a Sitges.
Per exemple.
Encara que algú hi pensi, encara que d'allò, des del punt de vista de la Comissió de Toponímia, no hi podria.
Sobretot perquè si poses en Cruyff, que també té els meus respectes, impedeixes que hi posis el nom d'un sitgetà que s'ho mereix. I per tant, primer és el sitgetà que un personatge important com en Cruyff.
D'acord, de la mateixa manera que ens ha cridat molt l'atenció que el pròleg faci referència a un desig del rei Alfons XIII en el seu dia.
Sí, curiós, eh?
Molt curiós, però curiosíssim.
El rei Alfons XIII, quan va fer els 25 anys, em sembla, de la coronació, que el van coronar quan tenia 2 anys, o una cosa així, el govern, que sempre són uns llepes, el del govern de
Primo de Rivera, en aquell moment, em sembla que dius?
Em sembla que era Primo de
que
Rivera.
Que era ja quan en Primo de Rivera...
Van decretar que en tots els pobles d'Espanya hi ha una calle dedicada a Alfonso XIII. I Alfonso XIII, que malgrat la mala fama que té, i que em sembla que és una mala fama merescuda, vull dir, va enviar una carteta dient que no pongan mi nombre en un sitio que ja tenga un nombre tradicional. Unes paraules equivalents. I que només es posin en llocs, carrers o llocs que nous, que no d'això. Això és...
És a dir, que no es perdés cap nom tradicional pel fet de posar una placa a Alfons XIII.
El seu nom. Això és d'un sentit comú absolut.
Sí, i d'un respecte a la personalitat de cada poble, no?
Sí.
De cada poble. El llibre es presentarà el dia 24, al Saló d'Or.
El dia 24, a les 7 de la tarda, al Saló d'Or.
T'ho presentarà qui fa també el pròleg del llibre.
Sí, en Josep Moran, que és professor de la Universitat de Barcelona i que és el president de la Comissió de Toponímia de l'Institut d'Estudis Catalans. Som amics de fa molts anys i en fi, m'ha fet el pròleg i a més vindrà a presentar-ho.
Mm-hmm.
I llavors, a part del Moran, que fa la presentació, parlaré jo, més o menys l'ordre que serà, parlaré jo i parlarà l'alcalde.
perquè l'Ajuntament ha pagat la meitat de l'edició.
Ui, això, i no ho havia dit encara. Home, abans m'he queixat de l'altre ajuntament, que no dic qui eren.
De l'Ajuntament entre el 81 i el 85.
Deixem-ho estar.
Més o menys. Més o menys.
En canvi, ara no hi ha hagut problema, tu. Escolta, l'alcalde...
Bé, també vostè ara s'ha fet un nom ja,
Sí,
perquè,
esclar, no, a més...
Del 86 al 2016 han passat 30 anys, també,
Sí, el temps
I en 30 anys l'Ignasi Montaner també ha anat fent encaix, oi?
Potser sí, també és això. Faig més respecte, no?
Probablement, clar, president del grup d'estudis.
Sí, sí.
Totes aquelles coses que fan...
En resumen. L'Ajuntament ens ha pagat la meitat de l'edició. I com que ens ha pagat la meitat de l'edició, el podem vendre a la meitat del preu que hauria hagut de pagar si tot el preu de l'edició hagués anat a càrrec del grup d'estudis lliuretans.
Valdrà 38 euros.
38 euros, sí.
Per tant, hagués costat 76.
Jo entenc que gent que no compra llibres diu, ui, 38 euros per un llibre. Els hi asseguro que és regalat. Regalat.
Home, i si han de vendre la PES, també... Yeah. També s'ho val, Impresa l'Eco.
Sí, home.
A diferència del primer,
aquest a l'Eco.
Aquest està imprès a casa.
I el dia de la presentació ja ho remarcaré, perquè, clar, la gent pensa que l'Eco, doncs, l'Eco, no? L'Eco, i riuen. L'Eco fa moltes equivocacions, però és capaç de fer grans coses que amb una empresa normal, amb un horari laboral normal, no farien. De manera que el Ramon i jo ens hem passat hores davant...
Perquè tot sortís com havia de sortir,
no? Bé, hores davant de l'ordinador...
És a dir, que has tingut tota aquella sensació que l'imprimies a casa,
sí.
I que, per tant, aquest procés era viscut amb la mateixa intensitat, sí, i amb la mateixa sensibilitat amb què tu t'hi posaves. No?
Sí, sí. Jo anava al vinyet, i allà davant de l'ordinador, ell i jo... Mira, això no m'agrada, canvia això d'allà. I...
Vols que anar a alta jerarquia, davant de l'ordinador? El vinyet anàveu fent... Home, doncs així ha de sortir. T'ha venit per força aquest llibre.
No ho fèiem a l'Eco, no? Bueno, a l'Eco, clar, s'ha de fer la feina de l'Eco.
Evidentment.
Però, tant, no,
el vinyet, xinujano...
I tot això no podia ser amb un altre editorial o amb una altra impremta.
D'acord.
Vull dir que no. De manera que...
A qui el dediques? Perquè hi ha dedicatòries, també, no?
Home, en primer lloc... el doctor Enric Moreu Rei, tal com diu al final de la dedicatòria, des del record ja llunyà, perquè va morir fa molts anys, potser fa 20 anys d'això. I en segon lloc a la Rosa i a la Carme, clar.
Que són les que han viscut aquest procés.
Sí. No les he amoïnat gaire, perquè, amb aquest aspecte, perquè a part del llibre hem anat fent la vida normal sense interrupcions, però vaja...
Sí. Perquè no t'ho hem preguntat mai, ets home de despatx, una petita habitació que amb taula, ordinador i anar fent
sí, tinc una habitació
tan simple com això,
tinc una habitació per mi i vaig fent allà
aquella típica habitació a les cases, és allà allà
pica la porta,
que està allà mig enterrat amb llibres,
enterrat en llibres,
la típica habitació dels estudiosos, doncs aquesta és la de l'Ignasi. El 24 de setembre a les 7 de la tarda al Saló d'Or del Palau Maricel es presenta el terme de Sitges i la seva rodalia, els seus noms de lloc. Aquest és la revisió, gairebé diríem, de vell nou, del llibre que es va presentar l'any 1987, d'aquells noms de lloc del terme de Sitges i les terres veïnes, d'Ignasi Montaner. Ignasi, gràcies.
De res.
Com no.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.
Una mica més. Molt del bé. Que hem parlat, eh? Perquè ho esperàvem, com deia aquell, l'esperàvem. Doncs ja és aquí el llibre. Tornem de seguida.